migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
És un autèntic problema, això que tenim a sobre. Estem parlant que quan mirem el número de suïcidis a Espanya estan augmentant any rere any. Cal fer molta pedagogia de tot això, cal fer parlar molt de tot això i cal obrir portes a l'esperança. És la manera d'aturar tota aquesta bogeria. Cada cop més persones es suïciden al nostre país. Parlo de les dades, a punt de tancar el 2023, bé, a punt no, però queden uns mesos, les dades encara no són globals, però sí que tinc les dades globals del 2022. Estem parlant d'un global de 4.030 suïcidis. És tremenda la xifra, tremenda. Estem parlant que és tot una epidèmia, tot això, aquests intents de suïcidi, que encara són més. 4.030 ho han aconseguit. Intents hi han molts més. De fet, és una qüestió que ja es veia venir. És una qüestió que es veia venir. I es veia venir des de la pandèmia. Quan la pandèmia, el tancament, ja els psicòlegs ja advertien d'aquesta possibilitat de l'empitjorament de malalties mentals i d'aquests intents, d'aquestes depressions. I curiosament, fins fa no gaire, no es podia parlar de tot això. Bé, no és que no es pogués parlar, és que no era aconsellable parlar perquè, doncs, deien doncs, que s'incitava a fer-ho. Ara la política és tot el contrari. Ara s'incita a parlar, més aviat, parlar amb normalitat del tema, obertament del tema, perquè així, doncs, possiblement la persona que pugui tenir aquestes idees al cap, pel que sigui, perquè quan tens aquesta idea no veus cap altra sortida, explicar i que tingui clar que sí que hi ha altres sortides, que sí que hi ha esperança, que sí que hi ha llum, que sí que hi ha una porta per sortir del pou. D'això hi ha gent que ho fa i ho fa molt bé i que ajuda molt el telèfon de l'esperança. Parlarem amb ells de seguida. Què tal? Soc el José Miguel Cruz i això és Migdia des de COPE, Catalunya i Andorra. Com tenim el temps? Mireu, afortunadament, per qüestions d'ànim, diuen que el sol doncs evita depressions. Doncs tenim sol. Avui tenim sol per avorrit, ho tindrem demà, ho tindrem demà passat, ho tindrem l'altre. Sol tindrem. Temperatures també. Avui, dins del que toca per l'època de l'any, estarem entre punts de l'Empordà, entre 35-36 graus. A partir d'aquí, més o menys igual. La temperatura que hi ha, el vent en augment i possiblement aquesta tarda, al final d'aquesta tarda, és possible algun petit ruixat cap a la Vall d'Aran. Poca cosa més. Això sí, les temperatures van cap amunt. Demà dimarts, dia 15, ja tenim alertes per augment de calor a la part sud. Parlem del Tarragonès, per exemple, estem parlant del Baix Camp, de la Ribera d'Ebre, de la Terra Alta, del Baix Ebre, del Montsià, totes aquestes comarques doncs, estan en alerta per altes temperatures, avís per calor i per calor nocturna. I per calor nocturna. Tant pel matí, o sigui, aquesta nit, aquesta matinada, com per la tarda de demà dimarts. És a dir, que les calors les tenim, eh? De fet, per la tarda l'avís per altes temperatures es trasllada cap a l'Alt Empordà i el Baix Empordà, cap als empordans, cap allà va la cosa. Bé, i així cap al cap de setmana, que les temperatures aniran en augment. De pluja ni està ni se l'espera, excepte la possibilitat aquesta tarda a la Vall d'Aran, algun ruixadet petit, eh? I com tenim la situació a la xarxa viària catalana? Un dilluns de pont, laborable, d'aquests dilluns estranys. Connectem amb el Servei Català de Trànsit. Roger Serra, bon migdia, benvingut.
Hola, què tal? Bon migdia. Doncs repassem aquesta xarxa viària, com és habitual en aquestes èpoques, en ple mes de calor, en ple mes d'agost, en ple pont. Les vies més carregades són sobretot les que ens porten cap a la costa, per exemple. La costa gironina, carreteres que ens porten cap a Lloret de Mar, cap a Blanes, cap a Cadaqués, cap a Torroella de Montgrí, a Llançà. Aquestes vies van carregadetes encara amb aturades. Va variant, però d'entre 1, 2, 3 quilòmetres aquestes vies de Montella encara presenten molt volum de trànsit, la gent que encara va cap a la platja. Com a incidències, donem per normalitzada la incidència que hi havia a l'autopista AP7 a Maçanet de la Selva, però ara en tenim una altra d'incidència. Un vehicle ha variat també a l'autopista AP7, però a l'altura de l'Ampolla. Aquí parlem d'un carril tallat en sentit nord i aturades d'un parell de quilòmetres. Per tant, sobretot vies de la costa gironina i aquest punt de l'Ampolla, AP7 carregada sentit nord, és a causa d'un vehicle avariat.
Gràcies, Roger, que tinguis una bona tarda.
Igualment, a reveure.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Pero antes déjame que te hable de Legalitas. ¿Por qué hacerte de Legalitas? Porque puedes consultar a sus abogados por teléfono o internet sobre cualquier asunto. Un contrato, una reclamación o incluso una herencia o un divorcio. Y te preguntarás, ¿pero cómo funciona? Pues, ¿sabes los centros médicos donde según lo que te pasa te derivan a un médico especialista u otro? Pues en Legalitas, igual. Tras escuchar tu consulta, pues te pasan con un abogado experto en tu caso. Sea laboralista, por ejemplo, fiscalista, el que haga falta, el que necesites. Ya sabes, hazte ahora de Legalitas en el 900-100-662 y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
A este año nuevo le pido salud, amor y un escritorio.
Pero que es septiembre.
Si tu año también comienza ahora, prepara la vuelta a la actividad con IKEA. Y si eres de IKEA Family y estudiante, tienes un 10% de descuento en tienda por compras de más de 100 euros desde el 16 de agosto. Ver condiciones en IKEA.es.
Soy Victoria de Carglass. El aire acondicionado y las altas temperaturas pueden convertir un pequeño impacto en una grieta. No esperes a que se rompa. Pide cita en carglass.es y te lo reparamos en 30 minutos. Recuerda, pon siempre carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Parlem d'aquest augment d'intents de suïcidi. Parlem amb unes persones que es dediquen precisament doncs, a donar esperança, a dir que hi ha llum i, sobretot, a escoltar. Que a vegades un dels grans mals d'aquesta societat és que no escoltem. Tenim al telèfon el sociòleg i director de l'Observatori de l'Esperança, el senyor Oriol Homs. Oriol, bon dia, benvingut.
Bon dia, molt bé.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres, Oriol. Des d'una visió generalitzada, ha empitjorat la situació?
Mira, la informació que tenim des de que segueixen aquests temes és que sí que està augmentant, però segurament una part d'aquest augment, diguéssim, és degut que en som més conscients i que tenim més informació. Però sí que és cert que des de que tenim informació, doncs cada vegada es detecta un major nombre de persones que tenen, diguéssim, un malestar emocional. Una de les causes importants és la solitud no desitjada.
Seria això, en aquest cas. Clar, no sé si la pregunta pràcticament és obligatòria, perquè ja han passat un any, dos anyets, no?, de la pandèmia terrible. I clar, quan parlaven de tot això, de les afectacions psicològiques de la pandèmia, doncs diran, això ho veurem en els pròxims anys. S'està reflexant això?
Mira, la situació va començar abans de la pandèmia, però segur que la informació que en tenim que estàvem augmentant i és d'abans. Però sí que és segur que la pandèmia ha fet dues coses. Una, ha accelerat més el tema, segur, perquè vam estar confinats, perquè ha generat tensions, perquè ha sigut molta gent que ha estat afectada. Però també és cert que hem vist una reacció impressionant. És a dir, a mesura que en som més conscients d'aquest problema, en dos o tres anys que portem des de la pandèmia, s'han posat en marxa programes de la Unió Europea, de l'Estat espanyol, de Catalunya, a nivell de la Generalitat, de l'Ajuntament de Barcelona. Per tant, hi ha hagut una reacció, jo diria, important, que estem desenvolupant mesures i projectes de suport, però que encara no coneixem ni ben bé les causes ni el problema i que estem plantejant què és el que pot funcionar millor, no? I, per tant, hem de combinar aspectes d'ajudar les persones que estan en aquesta situació, tant des dels serveis públics de salut, etc., però sobretot des de la mateixa comunitat. La soledat no desitjada pot tenir efectes de trastorn mental que en té alguns, però la major part no es tracta d'un trastorn mental, només hi ha gent que viu sola i que té un entorn d'amistat, de relacions, etc., doncs que no hi són, on són poc o les viuen malament. I, per tant, el que s'ha d'ajudar és a refer aquestes relacions que tota persona humana necessita per poder viure en pau, diguéssim. No?
Tant, entre aquest tipus, aquesta espiral depressiva que porta doncs, aquestes intencions suïcides, en aquest cas, que donar esperança, bàsicament, donar una visió positiva. Bàsicament és això, és el nom, ho diu clarament, donar esperança.
Exactament. El que fem nosaltres és escoltar a la gent, és a dir, no jutjar-la, no li donem cap pastilla, no li donem, diguéssim, sinó que l'escoltem, la fem expressar i a l'expressar tota la seva problemàtica ajuda a construir possibles solucions. I llavors aquí els anem acompanyant, ajudant, i el que es tracta és de desenvolupar aquest suport a les persones que estan en aquesta situació, no?
Clar, moltes vegades, possiblement, no, els que afortunadament no patim aquesta solitud no desitjada, doncs no posem en valor el valor que té precisament explicar els seus problemes a una altra persona per desfogar-te, perquè et doni consell. Sí. Bé, això és molt important, sí. Més important psicològicament del que ens sembla a priori.
Molt més important. És a dir, només nosaltres constatem que només el fet de parlar i que algú t'escolti, encara que calli, això ja té un efecte, diguéssim, terapèutic o d'ajuda important. Però si, a més, és una escolta amiga que et comprèn, no et jutja i et comprèn, les mateixes persones diuen gràcies per aquesta estona i parlen amb una franquesa que no parlen a un professional o a un metge o un psicòleg o un psiquiatre, que el veuen com algú que t'ha de donar una solució. Aquí no estan buscant la solució, sinó buscar un suport amic, diguéssim. Nosaltres en diem una veu amiga. No?
Entenc.
I això té un efecte molt interessant i molt important.
Aprofito.
Ara, això hauríem de ser capaços de, no solament amb el telèfon, sinó d'anar construint un tipus de relacions entre de veïnatge, d'amistat, de relacions, etc., que faci més físic, diguéssim, aquesta relació de comprensió, d'ajuda, etc. Ja sabem que moltes vegades quan un està malament l'ajuda més un bon amic o una bona amiga que no pas una pastilla, diguéssim, no?
Doncs és una bona manera de... Mira, aprofito per donar el telèfon de l'Esperança al 93-414-4848, 93-414-4848. Oriol, aquest seria el perfil de la persona que truca, una persona que té una solitud absoluta, amb aquestes idees suïcides fins i tot per manca d'esperança. Seria aquest tal perfil? I l'edat quina seria aproximadament?
A veure, això afecta a totes les edats, però més a la gent gran. Més a les dones, és a dir, afecta. Ens truquen més, Per tant, nosaltres rebem més trucades de dones que d'homes. Rebem més trucades en el cas de gent gran amb aquesta problemàtica de solitud desitjada, però, per exemple, hi ha altres problemàtiques, per exemple, també més de les dones, dones que no estan soles, que no viuen soles, sinó que viuen acompanyades, que tenen feina, o que estan casades o separades, per tant, que el seu entorn no els és amicable. I malgrat tenen persones al seu entorn, doncs se senten soles, se senten no compreses, se senten malament amb les relacions que tenen, no? En canvi, els més joves tenim, pel cas dels més joves nois, doncs que expressen més problemes més de salut mental, de depressió, de desànim, etc. En canvi, les noies més problemes relacionals, que no s'entenen o amb la família, o amb els amics, o amb el nòvio, o amb qui sigui, no? Per tant, que hi ha un ventall ampli de situacions on la solitud no desitjada és una de les importants, i l'altra és la relacionat ja directament amb problemes de salut mental. Són els dos grans problemes que ens manifesten.
La darrera pregunta que et faré és sobre... Bueno, hi ha un telèfon de prevenció del suïcidi, el 900-925-555, sí. O sigui, 900-925-555.
Sí, aquest està especialitzat en escoltar persones que tenen ideacions o idees o que se'ls ha passat pel cap el tema del suïcidi. Per tant, si hi ha alguna persona que té aquesta problemàtica, és millor que truqui aquest i no a l'altre. En canvi, si no té aquesta problemàtica, és millor que truqui al telèfon general de l'Esperança per no bloquejar el telèfon de prevenció del suïcidi, que és més urgent i que poden haver situacions de realment... Vull dir, que hem atès gent que s'estava suïcidant en aquest moment, no? I per tant, sí. Doncs, portem més de 300 persones des d'aquests instants del servei que, no en aquell moment, però que en fases, diguéssim, greus o avançades o hi ha plans concrets de suïcidar. Aquesta és la punta d'un iceberg d'aquest malestar més general. No tothom acaba, evidentment, sordosament, en una situació de suïcidi, però si s'actua abans, això ajuda a prevenir i que no acabi amb una ideació ja concreta suïcida. No?
Quantes persones, més o menys, al dia poden trucar al telèfon del suïcidi? Seria el mateix perfil, més o menys?
En el telèfon del suïcidi truquen més ja persones que tenen una ideació, han pensat, o amics de persones que saben que hi ha algun amic o un familiar, i sobretot les dones que es preocupen més de, o un amic, o un fill, o un pare, o un germà, o un conegut, o la parella, que té problemes. I, per tant, aquest telèfon està obert no solament a les persones que pateixen la problemàtica, sinó a altra gent que s'interessa per saber què pot fer o què ha de fer en cas de que saben algú que està en un procés d'aquest tipus. No? I fixa't que tenim entorn de 5.900 trucades a l'any en el telèfon del suïcidi, no? I, per tant, això són bastantes trucades cada dia, les 24 hores del dia, Per tant, vol dir que a qualsevol moment estan entre 160-200 trucades cada dia, Ja sigui, sobretot és cap a la tarda, al vespre, a la matinada sol baixar, després a la primera hora del matí torna a pujar, però sobretot a la tarda i al vespre quan les persones se senten més decaigudes i amb més dificultat.
Oriol, podríem dir possiblement que el fet de parlar més, el fet de que ja no sé, perquè abans no es parlava res de tot això, era com una mena de tabú per allò de no és que no podem incentivar, igual si parlem incentivem, possiblement a l'hora de parlar del tema que deixi de ser un tabú, que es parli més, ajuda que la gent s'obri més i pugui trucar? Per tant, persones sí, preocupades sí, per sí, persones
això,
que estiguin...
Mira, sí. Això encara hem de tenir més trajectòria perquè el telèfon de la prevenció del suïcidi fa dos anys que el tenim, El de l'Esperança no, i també allà han captat molts problemes d'aquest tipus, però la informació que tenim d'altres països, sobretot dels Estats Units, és que el fet de parlar-ne no provoca que més gent es vulgui suïcidar, sinó al revés. Sinó el fet de parlar-ne, és a dir, només parlant d'aquests temes, ajuda que la persona vagi elaborant i s'hagi més conscient del que és, i que si li dones un brill d'esperança, doncs possiblement aquesta ideació doncs, es dilueixi o es tranquil·litzi, etc. Sobretot amb els adults. El que cal veure si amb els joves això és el mateix o no. Però amb els adults està comprovat de que no hi ha efectes, diguéssim, negatius del fet de parlar-ne.
I ja parlant de les noves generacions que puguin tenir idees suïcides, malauradament hi ha molts, ha passat sempre, veure com es parla més, està més a la llum i es pot ajudar menys. Hi ha un telèfon, perquè ja sabeu que les noves generacions tenen com una mena d'al·lèrgia a l'hora de trucar, no? O sigui, utilitzen molt el mòbil, però no per trucar, precisament, no? Hi ha un mòbil per funció de xat per aquesta prevenció del suïcidi, el 679-33-33-63, 679-33-33-63, per persones aquestes, no? Les joves que tenen al·lèrgia a trucar, no?
Exactament. Fixa't que quan primer vam posar en marxa el telèfon de prevenció del suïcidi, vam veure que pocs joves, sobretot els més joves, de menors de 18 anys o de 18 a 20, 25, trucaven poc. I llavors vàrem constatar que millor si ens adaptàvem al sistema de xat a través del WhatsApp, que ho fem nosaltres, doncs això facilitaria. I, evidentment, doncs, amb el poc temps que portem, doncs ja han rebut uns 672, em sembla, trucades per xat. En gent molt més jove, no? Això com encara està en fase de donar-se a conèixer, jo crec que això seguirà augmentant molt en aquest any i en els pròxims anys, Però sí que és un sistema que veiem on el jove s'hi sent més còmode i, a més, és més, diguéssim, és més reservat, Per dir, la veu delata molt. En canvi, el xat és permet defensar-te més, la persona amb més prevenció de parlar d'aquest tema s'atreveix més a parlar perquè no ha de vocalitzar, sinó només ha d'escriure, sembla que és més extern, diguéssim. No?
Doncs senyor Oriol Homs, sociòleg i director de l'Observatori de l'Esperança, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres i felicitats per la feina que feu.
Molt bé, moltes gràcies. vosaltres.
És un què tot això. És un problema que hem de tenir atenció, sobretot pel tipus de vida que portem ara, pel tipus de situació que tenim en aquesta societat contemporània. Però fan una molt bona feina al telèfon de l'Esperança. Bé, de seguida parlarem i actualitzarem. Arribarem a dos quarts de dues del migdia i actualitzarem els titulars de la jornada d'avui dilluns, aquest dilluns de pont, pels que tenen aquesta fortuna, i després parlarem de la importància de la lectura als nens a l'estiu.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
T'has acostumat tant a veure la pobresa que de vegades deixes de fer-ho i els qui la pateixen es tornen invisibles. Per això, a Càritas et demanem que no miris cap a una altra banda, perquè amb tu podem aconseguir que moltes persones tinguin una vida millor. Tu hi tens molt a veure.
Fes un donatiu a caritascatalunya.cat.
Disfruta de la alta cocina china en Alella, en el restaurante Feliz 2, reconocido como uno de los mejores restaurantes chinos de Cataluña. Restaurante chino Feliz 2, una perfecta armonía entre la cocina china y la mediterránea. Restaurante chino Feliz 2, en Alella, a 10 minutos de Barcelona, con una amplia terraza al aire libre y fácil aparcamiento. Restaurante chino Feliz 2, calle Anmayés 2, en Alella. Reservas en el 93-540-8522, 93-540-8522.
Cerrado domingos noche.
Es el momento del cambio. En Universae damos un giro al concepto de formación profesional, abriendo nuevas puertas, ayudándote a construir tu nuevo camino. La era digital no se detiene. Desbloquea la experiencia Universae y aprende sin límites. Universae, Instituto Superior de Formación Profesional.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. ¿Eh? Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Esports Cope, un equip guanyador. Debats, opinió, protagonistes, informació...
I la de l'Inter de Miami no ho descartem perquè a nivell familiar els hi atrau més aquesta proposta i perquè hi ha gent propera a Messi que compartia vestidor al Paris Saint-Germain que donaven per fet fa uns dies que acabaria a l'Inter de Miami.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Esports.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
De dilluns a divendres.
Confidència.
Momentos.
Momentos.
Amb Luis Rodríguez.
COPE Catalunya i Andorra.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Senyals horàries de dos quarts de dues del migdia d'aquest dilluns dia 14 d'agost. Actualitzem titulars de la jornada amb el Sergi Tor. Sergi, com estàs? Bon migdia, benvingut.
Bon migdia, Cruz. Doncs, a més, estrenant-ho també un número parell, no?
Sí, correcte.
5-5.
Sí, sí. Estem entre els dos en el 110.
El 110, exacte.
110 anys.
55, número parell.
Sí, sí,
el
sí.
Pròxim serà d'aquí 11 anys.
Correcte, correcte. Però tant de bo arribem en aquest estat de salut i tan guapos i tan bona forma com estem tu i jo, Sergi.
Molt bé, molt bé. Enhorabona, felicitats.
Igualment, Sergi.
Bé, anem a l'actualitat.
Endavant, què tenim avui?
Bé, doncs, a banda d'aquesta felicitació nomàstica, doncs aquest 14 d'agost, bé, òbviament, el 14 d'agost és el dia més laborable, més festiu de l'any. Amb això sí que estem d'acord, no?
Sí.
El treball és mínim i són els essencials. Estem aquí, podríem dir, al peu del canó. Però sí que són dies de màxima activitat pel sector turístic. Mira, un sector turístic que aporta el 12% del producte interior brut de Catalunya i un 13% dels llocs de treball. Aquest sector viu aquest estiu la recuperació de la despesa. Els preus dels hotels a Barcelona s'han pujat un 18% i una habitació es situa en 172 euros. I avui, amb el cartell de complert, s'està pagant 330 euros per dormir, per exemple, a localitats com Begú o Cadaqués. Són els preus més alts de mitjana a Catalunya. I tenim l'actualitat a les platges per diversos motius. Hi ha milers de persones i passen també temes algun fastigós i luctuosos. Per exemple, els Mossos han fet al públic uns fets ocorreguts a la platja de Palamós la setmana passada. Un home de 63 anys gravava en un dispositiu de la mida d'un gra d'arròs amagada a la cremallera de la seva motxilla a nens sense roba que estaven a la platja. Era molt difícil descobrir aquesta gran i va ser doncs l'avi que va veure que estava enregistrant els seus nets qui va poder identificar amb aquest home que ha quedat detingut i alertar els Mossos d'Esquadra. D'altra banda, un menor de 17 anys en estat crític després d'ofegar-se en platja, una platja preciosa com és la Cala Fort, una de les tres cales de la Mella de Mar, al sud de Tarragona. Són ja 19 les persones que han mort aquest estiu ofegades a les platges de Catalunya, com dèiem, aquest jove de 17 anys es troba ingressat en estat crític. I per acabar aquestes luctuoses notícies de platja, avui passarà a posició judicial un home acusat de tentativa d'homicidi. L'arrestat ahir a les 6 de la tarda va intentar ofegar una dona a la platja de la Pineda. La víctima va ser atesa pel servei de socorrisme de la platja i va ser traslladada a l'Hospital de Santa Tecla de Tarragona.
Doncs, Sergi, moltíssimes gràcies. Cuida't molt.
Gràcies. Fins dimecres.
Fins dimecres. Cuida't molt. Fins després. L'actualitat esportiva amb mans i veu del Joan Ballori. Joan, com estàs? Benvingut.
Hola, Cruz. Bona tarda.
Quin inici del Barça, eh?
Empat a 0. Bé, la temporada passada també va començar empatant el primer partit de Lliga i va acabar proclamant-se campió, però la temporada ha començat calenta, perquè el
no, partit d'ahir... No, per això ho deia, no ho deia per l'empat, ho deia per l'expulsió de Xavi, pel sí. possible penal, per la reacció de Rafinha, que per ser el primer partit no està gens malament.
Molta polèmica, va ser un partit gos, aquest empat a 0 entre el Getafe i el Barça, partit dels típics que el Barça es troba habitualment al camp del Getafe, molt trebat, amb moltes faltes, amb un arbitratge molt permissiu de Soto Grado, per això Xavi va acabar el partit molt enfadat, va fer a la roda de premsa posterior al partit el que en diem en argot periodístic esportiu una autèntica rajada. Hi ha una dada que hem conegut fa uns minuts que és brutal, que és que el partit d'ahir va durar 116 minuts, durant 60, més de la meitat, el joc va estar aturat.
És brutal, això, eh?
És una dada brutal que algú s'hauria de fer mirar, realment. Com tu deies, Xavi expulsat, Rafinha expulsat, va caure a la trampa o al parany dels futbolistes del Getafe, del plantejament de Bordalàs, a veure quants partits els cauen tant a Xavi com a Rafinha, i com tu deies, polèmica, sobretot al final, amb aquesta jugada tan controvertida, penal sobre Araujo, que l'àrbitre no va xiular perquè va veure unes mans prèvies de Gavi.
He vist dubtoses també,
4 o 5 repeticions,
jo no he vist
i
mal,
francament
aquí,
No veig unes mans molt clares. Així comença la temporada amb Blaugrana, ho explicarem a Sportscope. Aprofito per recordar que avui ja recuperem l'horari habitual, que comencem a les 3 i 5 de la tarda. Parlarem de Mercato, Neymar està un pas de convertir-se en nou futbolista del Al Hilal, cobrarà 160 milions per dues temporades. A l'Al Hilal li paga el PSG 80 de traspàs, que no està gens malament. I també és notícia important d'aquest matí, el Real Madrid ha fet oficial el fitxatge de Kepa, el porter que substituirà el lesionat Courtois, arriba cedit pel Chelsea per una temporada. Si la temporada comença calenta al Barça, també comença calenteta a l'Espanyol, eh?
I tant, i tant.
Empat a 1 al camp de l'Albacete i gràcies, perquè Pacheco a la primera part va aturar dos penals, però és que es parla sobretot de l'enfrontament, de l'enganxada que van tenir després del partit Fran Garagarza, el director esportiu, i Luis García, l'entrenador. Garagarza al final va baixar al vestidor a recriminar els futbolistes el partit que havien fet i Luis García va dir el vestidor és territori sagrat dels jugadors i de l'entrenador, aquí no pinta res, i es veu que van tenir una discussió molt pujada de to. O sigui que mal rotllo, mal rotllo.
Pues comencem bé, eh?
Sí, sí, sí. I dir també que parlarem de futbol femení, que demà tenim una cita amb la història a partir de les 10 del matí, Suècia-Espanya, És la primera vegada que Espanya, l'equip o la selecció espanyola femenina, disputa unes semifinals d'un campionat del món contra Suècia. Espanya mai ha guanyat a Suècia, per tant, hauran de seguir fent història si volen estar a la final del Mundial.
No ha guanyat mai a Suècia. Estava mirant els percentatges i donaven una victòria espanyola un 46% per un 20 i pico de Suècia i un 29 d'un empat. No sé, ho he mirat a Google, aquestes dades.
Igual estic equivocat, però jo crec que Espanya, com a mínim, en competició oficial, no li ha guanyat mai a Suècia.
No ho sé.
Igual... Ara ho reviso, ara ho reviso.
No ho sé. Doncs, escolta'm, gràcies. A partir de les 3 de la tarda, doncs, Esports Copé, amb el Joan Ballori, tot esportiva de casa. Gràcies,
aquí
Joan.
Aquí estarem, et veig. Tens bon color.
Home, un precioso color caramelo. Sí, senyor. Mi piel, hombre, precioso color caramelo. Hasta que las inclemencias del invierno me lo quite. Sí. Gràcies, Joan.
Gràcies, Enjara.
Cuida't. De seguida parlem de qüestions molt estiuenques. Per exemple, fins i tot pot ser un miracle fer que els nens llegeixin a l'estiu. Bé, tots sabem dels beneficis de la lectura. La lectura té un benefici importantíssim, sobretot en els nens, importantíssim. Però com podem estimular els nens durant l'estiu, amb el que queda d'estiu fins setembre, doncs perquè comencin a llegir o perquè llegeixin, perquè tinguin almenys un llibre, dos llibres, eh? Doncs seguida en parlarem aquí a migdia, a COPE Catalunya i Andorra.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Lo estabas esperando.
Oye, que ya está aquí de nuevo.
Atención, vuelve.
Vuelve la emoción. Vuelve la Liga. Vuelve.
Tiempo de juego.
Este lunes desde las 7 de la tarde, Cádiz, Deportivo a la vez. Atlético de Madrid, Granada.
¡Llegan los goles en tiempo de juego!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
¡Ya están aquí de nuevo!
Un año más, los números uno del deporte.
La Granja Rujamar es la opción perfecta. Huevos ecológicos, naturales y con gallinas felices libres de jaulas. Gracias a la tecnología blockchain, podrás escanear el código QR en el envase y descubrir la historia completa de cada huevo, su origen, alimentación y más. Con Rujamar, del campo a tu plato en un solo escaneo.
¿Pensando en gastar menos? Ahora en Carrefour y Carrefour.es tienes el 50% que vuelven más de 1.500 productos. Como en el yogur líquido fresa plátano Danone, compras una unidad y te devolvemos 1,15 € en un cupón descuento para tu próxima compra. Solo hasta el 23 de agosto. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
El 15 de agosto, 13 celebra un día de fiesta con cine.
Necesitará otro barco más grande.
Con mucho cine.
No te puedes hacer una idea.
Con el mejor cine. Porque todas las fiestas hay que disfrutarlas a tope. Un 15 de agosto de cine en 13.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Important llegir que els nanos llegeixin, per moltes qüestions. Qüestions de faltes d'ortografia, qüestions de comprensió lectora, qüestions de reconèixer les paraules, qüestions de construcció i d'entendre tot el que hi ha. I, a més, el cervell funciona, se l'estimula. Però com ho fem? Com estimulen els nanos? Ho sabem, els beneficis, però com estimulem els nanos perquè llegeixin? Tenim al telèfon la directora de literatura infantil i juvenil de l'editorial Cruïlla, l'Anna Pauner. Anna, bon dia, benvinguda.
Bon dia, moltes gràcies. Encantada d'estar aquí.
És un plaer, Anna. Escolta, em sembla un miracle això de fer que els nens llegeixin, encara que siguin còmics, a vegades... ostres, sembla una missió impossible.
Sembla una missió impossible, perquè els nens surten de l'escola i tenen ganes de sortir, de fer altres coses que es diferenciïn del que estan a l'aula, i llavors, clar, la lectura moltes vegades es relaciona amb l'aula, però és un gran error, per tot això que deies tu, que molt bé veies al principi, perquè la lectura ajuda a fer moltes menys faltes, ajuda a moltes altres coses, a un desenvolupament del cervell molt millor, i la veritat és que a l'estiu tampoc s'hauria de perdre.
Bé, en aquest cas, Anna, quines pautes podríem donar per intentar que els nanos doncs tinguin aquest cuc, no?, per llegir?
Doncs mira, és important que comencem nosaltres. Jo crec que donar exemple és una de les claus més importants, que et vegin llegir a tu a casa, que ho tinguin com una activitat plaent, que sigui bonica per ells, que no sigui un esforç ni una cosa que no els agradi fer. Si et veuen a tu moltes vegades sense haver de fer cap esforç, ja els inculques aquesta cosa, el que és coquet, no?, per llegir.
La imitació seria, no?
Exacte, imitació, sobretot en els casos dels nens més petits. Quan ja són grans ja tenen el seu propi criteri, no imiten tant els adults, però els petitons, per exemple, ho fan molt.
Sí, quan són grans el que fan...
Que va molt bé.
Quan són grans fan exactament el contrari del que fas tu.
Exacte. Per portar-te a la contrària.
Exacte. O sigui, d'entrada seria un exemple. Si llegim nosaltres, possiblement els més petits doncs, ens imitaran. Què més podríem aplicar a tot això?
És molt important. Jo crec que aquesta és la clau més important, que és acostar la lectura al seu món. És a dir, triar llibres que els puguin agradar. No els que ens agradin a nosaltres, sinó que si són nens que els agrada molt la platja, doncs que hi surti una platja en el llibre, o si són molt aventurers, que hi hagi molta aventura, és a dir, totes les històries que els agradin a ells i que s'acostin als seus interessos. Això és importantíssim.
Deixaria que ells escollissin el seu llibre, no? El que els agrada, no?
Exacte, poden escollir els ells, o si ells no tenen gaire interès, que l'escollin els pares, però que tinguin molt en compte què els interessa i què volen llegir, què els agradaria.
Bé, clar, tu abans comentaves lo del col·le, no? Que tenen aquesta relació de llegir amb les classes, sí. però no ho identifiquen com un plaer, no? Com un moment d'esbarjo i de perdre's. Això possiblement és un dels grans reptes, no?
Exacte. N'hi ha que sí, n'hi ha que no. N'hi ha que llegeixen des de petits perquè els agrada. Vull dir, jo sempre he sigut una gran lectora i a casa meva la meva mare llegia, però el meu pare no. Vull dir que tampoc he tingut un gran exemple. I n'hi ha que ja ho porten a dins, que ja ho portem a dins i que som una mica friquis en aquest aspecte. Però sí que és veritat que fa falta una mica d'exemple i fa falta deslligar-ho de l'escola.
Quines serien les edats adequades per això? Sobretot per donar exemple i després per crear hàbits, perquè els hàbits a vegades, és veritat que ja de gran pots tenir hàbits o d'adolescent, pots crear-los, però de petits a vegades és ideal, no? Crear sobretot hàbits saludables com aquest, no? Quines seran les edats idònies doncs, per començar a crear aquests hàbits?
Jo crec que des de ben petits ja el podem fer, perquè encara que no puguem llegir les lletres, podem llegir molts altres elements dels llibres. Hi ha llibres amb mecanismes que podem fer moure, les il·lustracions, podem mirar els colors, és a dir, des que els bebès comencen a veure i a distingir els colors, podem posar-los davant un llibre perquè és un estímul per ells, no? I comencem a partir d'aquí. Llavors, a partir dels 5 anys ja comencem a llegir paraules amb lletra de pal o amb lletra lligada, segons el mètode que faci servir l'escola, i que a mesura que van creixent les històries es fan sent més complicades.
Jo quan preguntava-lo a David, estava mirant aquesta dada del Ministeri de Cultura i Esport, que diu que un 83,7% dels nens entre 6 i 9 anys llegeix llibres més enllà dels llibres de text. Ostres, no em sembla un percentatge molt dolent, no?
No, això és fantàstic. El que passa és que es perd més endavant. L'hàbit de llegir normalment es perd una mica més endavant. Amb 6-9 anys encara els nens són molt maleables, encara tenen aquesta cosa de fer el que els diuen els pares, no? De fer més cas, però quan es van fent més grans i decideixen el seu camí, doncs ja no trien, potser no trien tant el camí de la lectura.
Doncs Anna Pauner, directora executiva de literatura infantil i juvenil de Cruïlla. Bé, Cruïlla és una editorial especialitzada en aquesta literatura infantil i juvenil en català. Gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres i donar-nos aquests punts de vista. És molt amable.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
D'aquí la importància. Aquesta és la importància de la lectura. Molt, molt important, en tot cas, eh? Bé, de seguida rebrem els amics d'Àrea Jurídica Global per parlar d'estafars i abusos bancaris i demés, i després parlarem de les meduses. Hi ha moltes meduses. La temperatura de l'aigua ha pujat al Mediterrani, el que ha arribat a tenir 30 graus, el rècord de 30 graus de temperatura al mar. 30 graus, 30 graus. És una bestiesa, és una barbaritat. De seguida en parlem aquí a migdia, a COPE Catalunya i Andorra.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
¿Le debes mucho dinero al banco? ¿Fuiste de esas personas que picaste lo de la tarjeta revolving? Yo fui una de ellas. No estáis solos. Y yo no estoy solo. ¿Por qué? Pues porque tengo a los amigos de Área Jurídica Global, que de abusos bancarios saben un montón. Incluso me dijeron a mí que era víctima de abusos bancarios sin yo saber que era víctima de abusos bancarios. Vamos a hablar de abusos bancarios, que es uno de esos temas largos y muy interesantes además, Ariana López, Javier López, bienvenidos.
¿Qué tal? Buenos días a todos.
Hablamos con Área Jurídica Global. Abusos bancarios. Realmente me cuesta empezar por abusos bancarios. ¿Todo
everywhere,
el mundo es víctima de un abuso bancario o potencialmente ha sido víctima de un abuso bancario?
Yo me atrevo a decir que todo el mundo que...
que ha entrado en un banco tiene algún abuso bancario.
Sí, iba a decir que me ha pedido asesoramiento, se lo he pillado, pero sí, en verdad, sí.
Es increíble, es que es tan abusivo, por ejemplo, una sentencia favorable, lo pasa que solo la tenemos en primera instancia. ¿Sabe todo el mundo que el Euribor se manipuló en el año 2005 al 2009? ¿Sabe todo el mundo que los bancos han pagado multas multimillonarias por manipular el Euribor?
Mira, tenemos un comentario en YouTube de un vídeo en el que hablamos del Euribor que dice: esto es demasiado bueno para ser cierto. Y es que es verdad, o sea, es verdad, la gente no sabe que... bueno, un director de banca, ahora no me acuerdo de qué banco era, un banco europeo.
Sorpresa.
Un banco sorpresa. Se jubiló.
Sí.
Y antes de jubilarse dijo: voy a hacer el bien. Y se chivó de que todos los bancos europeos habían pactado la subida del Euribor en el año, bueno, del 2004 al 2008.
O sea, me voy y os arrastro conmigo.
Me voy y nunca iré a la cárcel, sí. Pero vosotros sí, exacto.
¿Cómo sé yo que he sido víctima de un abuso bancario? De forma práctica, ahora mismo, si estoy escuchando la radio, me decís un comentario. Por ejemplo, una hipoteca. La hipoteca puede ser uno de los...
Si tienes hipoteca, tienes abuso bancario.
Sí,
si tienes tarjeta, tienes abuso bancario.
Si has firmado la hipoteca antes del 2021, hay abuso bancario. Lo dice el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Luego, si tienes también un préstamo...
comisión de apertura, que no deberían...
Esto es muy nuevo.
Sí.
Esto no hemos hablado de esto últimamente.
Es el Tribunal de...
Hace
Europeo.
Tres semanas, Europa dijo... la comisión de apertura es abusiva. Esta comisión de apertura, para que entienda también los oyentes de lo que estamos hablando, es una cláusula abusiva que llevamos reclamando 10 años tranquilamente en los juzgados españoles.
Hasta que nos han dado la razón, incluso en Europa.
Girona daba la razón, Barcelona no, Madrid tampoco. Cádiz sí, o sea, dependía.
Dependida.
Eso no
sí,
puede
como
ser. Porque...
tenemos oficinas en toda España, vamos poniendo las demandas en todas las
claro,
zonas.
Claro, y sabemos más o menos qué juzgados lo
pero
daban y
pero ya nos
y
ha dicho el
no.
Tribunal de Justicia Europeo, que también tenemos oficinas en Bruselas, que la comisión de apertura es abusiva. Pues el otro día una comisión de apertura de 9.000 euros para un cliente. O sea, nos han cobrado de más. Los gastos del notario, gestoría, también nos lo tienen que devolver. La comisión, como decía, de apertura. El interés de demora, que no puede superar 2 puntos al ordinario. Y todas las hipotecas firmadas antes del año 2021 tienen el 19, el 21. Entonces, te tienen que devolver, y no es broma, todos los intereses que te han cobrado en algún momento que hayas dejado con la hipoteca o los préstamos al descubierto.
Pues ponte en manos de profesionales, es lo que tienes que hacer. Ponte en manos de Área Jurídica Global. En la web encontrarás toda la información, areajuridicaglobal.com. Y el teléfono gratuito para consultar, para hablar con ellos, para explicarles tu caso. 900-730906. 900-730906. Ariana López, Javier López, muchísimas gracias.
Nada, seguiremos aquí defendiendo los abusos.
A vosotros, y gracias por permitirnos informar de los abusos bancarios.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Lo he intentado muchas veces, pero nunca me ha salido.
Però què està passant amb les meduses? Bueno, sí que sé què està passant amb les meduses, que sempre hem tingut meduses, però la temperatura de l'aigua les atreu. En tot cas, l'aigua més rescalfada, fins i tot aquest estiu hi ha hagut dies que la temperatura de l'aigua al Mediterrani, ara mateix no sé exactament on, parlem de Costa Catalana, ha arribat als 30 graus. 30 graus! 30 graus! És una bogeria. Diuen els experts que possiblement això té alguna qüestió també de canvi climàtic i aquestes temperatures elevades per l'erupció del volcà Tonga. Bé, d'això en parlarem. Ara parlem de meduses, i parlem de meduses amb l'investigador del CSIC, el senyor Josep Maria Gili. Josep Maria, bon dia, benvingut.
Bon dia a tothom.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres, Josep Maria. Jo parlava de la sensació, no?, de que cada cop, o cada estiu, hi ha més dies amb meduses a les platges de Catalunya, a la costa catalana. És certa aquesta sensació?
Bueno, a veure, sí que la sensació és certa. El que passa és que fa quasi 30 anys que seguíem totes les platges de Catalunya. Els últims 4 o 5 anys, no sé per què això s'ha acabat, i ho estem fent una mica així, demanant l'ajuda de socorristes i de gent d'empreses, que estan als ajuntaments, però agafant totes aquestes dades, la tendència és que, com deies molt bé, que els dies de medusa són més freqüents a les costes catalanes, però també l'important, com deies ara molt bé, hi ha gent que té la sensació que aquest any les meduses doncs, no n'hi havien fa molt poc, no? Però ja n'hi havien hagut, havien arribat abans. Mm. La temperatura feia que realment es produïssin, que generessin més meduses abans, i després ara tornem a tindre una altra vegada. No? Això la sensació aquesta de dir, sí, n'hi ha més, probablement n'hi ha més, però a sobre els dies de medusa seran més freqüents.
Clar, això et porta unes quantes preguntes. La primera, per què venen a les costes? És una qüestió de temperatura de l'aigua, i després, per què hi ha més? És que no tenen... Els depredadors ja no existeixen de les meduses, o com va el tema?
Sí, per un cantó, a veure, viuen a la costa. La major part de meduses, menys una, que és aquesta vermellosa, que és la que pica més, que ve de mar obert, que és la pelàgia nocturna, la majoria d'espècies, que les 3-4 són més freqüents, viuen durant tot l'any en forma d'uns petits pòlips enganxats al substracte o als pors o als pantanals o el que sigui, i quan arriba el canvi de temperatura és el senyal per reproduir-se sexualment. Llavors aquests pòlips donen meduses, mascle i femella, van creixent en un mes i pico i ja les tenim a les platges. No? I això ho hem tingut tots els anys. El que passa és que, mentre que tots els anys teníem una generació de meduses que durava, per exemple, el riu Pum, aquest que he tingut ara aquí a les costes de Barcelona, de Garraf i Castelldefels, aquesta teníem durant més o menys un mes, ara només tenim un mes, no tenim un mes, ara no n'hi ha, un altre mes, ara no n'hi ha, i a sobre aquest hivern passat també n'hi havia a les platges. O sigui que, d'alguna manera, el que estem aconseguint és que n'hi hagi més, i com més meduses hi ha, més progenitors tindrem, més pòlips crearem i l'any següent vindran les meduses. Això per un cantó. I per l'altre cantó, sí que és veritat que seguim castigant els oceans, pescant-ho tot, no deixem res.
Clar.
I tot, penseu que les meduses són un aliment molt necessari per a quasi totes les espècies de peixos, de crancs, etc.
Això t'ho va preguntar. Quins bitxos es mengen a les meduses? Els crancs, et dius?
Pràcticament tots els animals del mar mengen meduses quan estan mortes o són molt espavilats, i a més de menjar-se els tentacles es mengen l'ombrela, ja n'hi ha les gònades, i els tentacles els deixen, però bueno, pues banyistes d'alguna manera. Però d'alguna manera diríem que és una font d'aliment molt important per moltes espècies, aquí fa la funció que tenen, sobretot de proteïnes com el col·làgen, no? És molt, molt important. Per exemple, hi ha tortugues, una tortuga d'aquestes típiques del Mediterrani pot menjar una tonelada de meduses a la setmana. No? O sigui que realment són una font d'aliment molt gran, però clar, si no hi són, les tenim aquí.
Clar, és a dir, que si nosaltres ens carreguem els seus depredadors naturals, evidentment hi ha un augment clar. Vull dir, és una cosa claríssima de desequilibri natural.
Totalment, penso que el que s'alimenta és plàncton en principi no ha canviat molt, potser sí que té alguns canvis per la temperatura, però clar, traiem els depredadors, traiem també els competidors pel plàncton, els peixos petits, i el plàncton més o menys n'hi ha molt, i és el que hi ha, doncs clar, el desequilibri s'ha fet. I com més en tinguem, més en tindrem els anys següents.
Bé, llavors, entenc que aquest any serà normal veure meduses a les platges catalanes, vull dir, és una qüestió clara. Després, parlem de la picada, perquè, clar, tenen... Tinc dues preguntes, se m'acumulen les preguntes, Josep Maria, se m'acumulen. La primera, nosaltres els humans ens podem cruspir les meduses? Són comestibles?
Sí, penseu que a la indústria, sobretot en tot el que és l'alimentació a Indochina, fa ja més de 100 anys que les meduses formen part d'una part de la dieta. El que passa és que qualsevol espècie que es vulgui portar al consum humà, Europa requereix totes unes prèvies toxicològiques prèvies per veure quin tractament s'ha de fer per poder menjar, i malauradament a les espècies d'aquí del Mediterrani no s'ha fet. Mentre no es faci això, no es poden portar al consum. Sé que va haver-hi algun restaurant que va fer-ho, però van multar, no? Llavors, sí que podem menjar meduses aquí, per exemple, aquí a Catalunya, amb un restaurant xinès, però són meduses que venen encapsulades en pots de Japó o de Tailàndia, o llocs així.
Bé, el dia que facin aquesta analítica toxicològica de les meduses al Mediterrani, i si surt positiu i aptes pel consum, tenen els dies comptats, pobres meduses.
Bueno, a veure, penseu que hi ha una cosa que perquè un recurs sigui rentable ha de ser, diguem-ne, freqüent, no?
D'acord.
I clar, que meduses arriben un dia sí, l'altre dia no, d'una setmana sí, doncs una altra no. Llavors, clar, d'aquesta manera, que hi ha cap indústria que ficarà
obres
de meduses. L'única manera de fer-les realment del consum és cultivar-les, i les sabem cultivar i ho podríem fer.
I, de fet, la darrera pregunta que et faré, Josep Maria, és sobre la picada de les meduses. Quina por, quin respecte hem de tenir, sobretot les meduses que podem trobar habitualment a les platges catalanes?
Mireu, qualsevol medusa es pot picar. N'hi ha que, com aquesta, la pelàgia notiluca, que aquesta no té forma de pòlip i ve de mar a fora i és responsable de quasi el 80% de les picadures. Aquestes, el que tenim que donar molta precaució, sobretot que se'ns pica una vegada a l'estiu, la segona picada pot ser realment molt dolorosa i pot portar conseqüències. No és que res perquè has creat uns anticossos, i llavors el cos, per això del soc magnètic, reacciona de forma més virulenta. La millor forma d'intentar evitar, a la mesura que es pugui, que no es piqui una medusa, és fer cas a les banderes, i quan no hi són, per aquell dia fer alguna altra cosa. Si no podem evitar-ho, penseu que qualsevol crema solar aplicada amb abundància i recurrentment, o sigui, ben aplicada, abusar de les cremes solars ens ajuda molt, no només a les picades de medusa, sinó a evitar totes les seves planes, que són els surts que tindrem a les platges. No? Si malauradament ens ha picat una medusa, i això els socorristes ho saben, el que hem de fer és sortir de l'aigua, aigua dolça mai, bàsicament, sobretot, aigua salada, i el més interessant, a la mesura que es pugui, és aplicar a la zona de la picada el que diuen un xoc de fred. Un xoc de fred vol dir una bossa de plàstic plena de glaçons, per exemple, el que es passa dels que tenen les neveres, durant 5 o 10 minuts. Això és molt interessant, perquè no només és anestèsic, sinó que es neutralitza la proteïna del verí. I els efectes que poden ser sistèmics s'anulen. Això és molt important. Una vegada fet això, s'ha de tenir en compte que tenim una ferida oberta. I a l'estiu això moltes vegades no la tenim important, sobretot els nens. I s'ha de poder mantenir curat durant un dia o dos amb un antiseptic local, com el temporal iodo, aigua oxigenada, el que sigui. Si fem això, el 90% de les vegades, i ho fem ràpid, problema solucionat.
Ara,
si malgrat tenim ampolles, picadures, això, hem d'anar al metge. I jo el que us aconsellaria és anar a la farmàcia i demanar als farmacèutics una crema que porti cortisona i antisèptics. Això, jo no us puc donar el nom, això segur que un metge us farà, però avui en dia, sobretot si tenim nens o en gent gran que tingui alguna patologia com cardiovascular o asmàtica, va molt portar aquestes cremes a la platja perquè van molt bé.
Acabo de flipar ara mateix, Josep Maria, perquè m'has donat unes qüestions i unes pautes que no coneixia. Jo, el de l'aigua dolça i salada ho coneixia per la mena de la reacció que hi ha del verí a la pell, però no coneixia la primera picada i la segona picada, que podia ser encara pitjor pel sistema anticossos. Això, sí, el de la crema solar tampoc ho sabia. Això són coses que m'has marcat un gol aquí, eh?
Però penseu que a la platja, malauradament, no només hi ha meduses, sinó hi ha a vegades contaminants, hi ha excessos de carburants, i tot el que ens aïlli una mica de tot això es va molt bé. I sobretot una cosa que és molt important, no només el que s'ha de fer, sinó el que no s'ha de fer. O traiem-nos del cap l'amoníac, el vinagre, l'alcohol, res d'aquests productes van bé per les picades de meduses. Al contrari, es poden fer més greus. No? Allò que em demina és que els pescadors es pillen, sí, perquè vostè és mamà d'un pescador. Parlem, no? Llavors, que aquests productes ni en broma, això s'han d'evitar.
D'acord. Doncs, senyor Josep Maria Gil, investigador del SACIC, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí tan constructiva amb nosaltres sobre les meduses, molt amable.
Gracias a vosotros y sobre todo, muy buen estilo.
Quiero perder 6 kilos y ponerme bikinis como los de hace 10 años, que estaba bien delgada y bien guapa. Quiero presumir este verano. ¿Cómo puedo hacerlo?
Luce el bikini o bañador que quieras, porque te aseguro que este verano con el plan 1-2-3 vas a bajar de 4 a 7 kilos y en tan solo 3 semanas.
No son batidos, apto para todos y con registro sanitario. La primera semana, sobres de piña.
Eliminas retenciones, toxinas y 2 kilos menos.
Segunda semana, sobres de naranja.
Pierdes la barriga y el estreñimiento y otros 2 kilos menos.
Tercera semana, las cápsulas que queman y captan la grasa.
Ya bajas de 4 a 7 kilos, 6,50, 51, 52, 53. Es económico. Y para marcar un vientre perfecto de tableta, el electromusculador gratis con tu plan 1, 2, 3.
Pero eso no es todo. También el gel adelgazante con rolones para la grasa localizada. Solo tienes que llamar al 6,50, 51, 52, 53 y mañana lo tienes en tu casa. Envío gratis por mensajería, así que disfruta ya del plan 1-2-3 llamando al 650-51-52-53.